Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, a una nova edició de la cita setmanal amb l'activitat escènica a la nostra ciutat, a Ràdio Sabadell. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que alça aquest taló radiofònic està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Cristina Figueres, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I com sempre, el nostre supertècnic, Roger Benet, i en el programa d'avui us presentarem els següents continguts.
Amunt al taló.
Arrencarem el programa parlant amb el Bernat, que ens farà el repàs a l'agenda teatral de la setmana. Després escoltarem una entrevista a l'humorista sabadellenc Oriol Cruz, que vam enregistrar el passat 22 de gener al Teatre Sant Vicenç, quan va venir a fer la nit de monòlegs de la setmana de Sant Vicenç, que és el patró del grup de teatre creualtenc. Anirem d'estrena al Teatre Municipal per conèixer les reaccions del públic a la reestrena de La Bella i la Bèstia de la Joventut de la Faràndula, que es va poder veure aquest cap de setmana passat. Escoltarem més cançons a la secció de teatre musical que ens porta de Sabadell a Broadway i que ens presenta el Marcel Castillejo. I acabarem l'Amunt al Taló d'aquest primer Amunt al Taló del mes de març amb l'Elvira, que ens recomanarà un parell d'obres de la cartellera teatral de Barcelona, com sempre, a la secció Teatre de Franc. Tot preparat, que fem pujar ben amunt amunt el taló i comencem.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I comencem el programa amb el Bernat Pareja, que ens explica la cartellera teatral de la nostra ciutat amb la seva agenda carregada de molta xitxa, oi? Oi, Bernat, què tal? Bon vespre.
Bon vespre, Jaume. Doncs sí, aquesta setmana molta xitxa i molt repartida per tot arreu. Començarem, doncs, amb la Faràndula, on fan La Bella i la Bèstia, dissabte i diumenge, tant a les 12 del matí com a les 6 de la tarda. El Teatre Sant Vicenç continua en Pilat, que representarà dissabte a les 10 de la nit. També continuen amb Peter Pan, que es representarà diumenge a 11:45 del matí i a les 6 de la tarda. Faran la lectura dramatitzada de l'Hostal de la Glòria, aquest divendres a les 10 de la nit.
Això també al Teatre Sant Vicenç.
O sigui, correcte.
Al Teatre Sant Vicenç hi ha un ple total, eh?
I tant.
Divendres a la nit,
dissabte i
diumenge matí tarda.
Aquest cap de setmana, el completo. Al Sol continuen amb les mateixes funcions, faran Joseph dissabte a les 6 i a 11:45 del vespre i diumenge a les 6. També faran Luces de Bohemia diumenge a 6:45 de la tarda.
Que ja queden molt poques funcions, que només fan funcions el diumenge a la tarda.
Exacte.
Luces de Bohemia.
Exacte. Després el Ciervo continua amb Les Garces, que els vam entrevistar la setmana passada, dissabte a les 10 i diumenge a les 6. I aprofiteu perquè aquesta és l'última setmana que ho fan. I després al Teatre Principal faran Calígula, una obra que va més enllà de la figura del tercer emperador de Roma. Es farà dissabte a les 9 del vespre. Després, un apunt per petits, a la sala Miguel Hernández faran El col·leccionista de pors, dissabte a les 8 del vespre. I l'Arlequí tornen a fer Els músics de Bremen i Sol Solet dissabte a les 6 i diumenge a les 12 del migdia.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat, per posar-nos al dia de la cartellera.
A tu, Jaume, que vagi bé.
Molt bé.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Des de l'Amunt al Taló entenem el teatre en totes les vessants i l'humor és un dels seus elements fonamentals. I si a més s'utilitza l'humor per donar una visió crítica de la realitat i l'actualitat, encara és més interessant. Per això n'hem volgut deixar passar l'ocasió que l'humorista de la nostra ciutat, l'Oriol Cruz, visita el Teatre Sant Vicenç per parlar amb ell. I com l'any passat ja vam fer, conjuntament amb l'Eloi Garcia, que a més de ser el nostre infiltrat també és l'entrevistador de la revista Sambi Online, volem preguntar a l'Oriol sobre la seva trajectòria com a humorista. Oriol, et presentem com a humorista, però com t'identifiques més? Com a humorista, imitador, còmic, actor?
Jo quan em pregunten sempre, tu què? Jo dic, jo soc delineant, que és el que vaig estudiar. Ara, no m'hi dedico. Llavors, actor jo considero que és qui també, ja sigui a base de, com aquí a Sant Vicenç es fa, que es fa des de jove una formació i uns cursos i tal, o sigui ja havia Institut del Teatre, s'ha format. Llavors, clar, jo actor no em considero per això, perquè no tinc formació com a actor, bueno, algun curset, alguna cosa, però no allò de dir una base prou sòlida com per poder dir tinc la carrera d'actor, amb la qual cosa em considero més imitador, o em presento més com a imitador a seques, que queda com més acotat a el que jo faig.
Ja. I sempre has volgut ser humorista? Imitador o còmic?
No. Jo de petit sempre m'agradava molt fer de paleta i anava primer per paleta, llavors anava per arquitecte, i això de les imitacions sí que és veritat que m'agradava, ja m'escoltava el Clapés ja quan era jovenet, abans del Clapés, que de fet és amb qui he acabat treballant i encara estic treballant, doncs ja em mirava la Força Barça, que era l'equivalent a el que és el Cracòvia avui en dia, i ja és allò que veia gent que feia imitacions, i ja imitava els imitadors, amb el qual ja és una cosa que ho portava, imitava profes, imitava companys, una mica a qui veia que podia fer. I llavors les casualitats m'han portat a dedicar-m'hi, però la meva intenció no era allò de dir, és que és el meu repte des de petit, que vull fer això i no pararé fins d'allò i aniré mil càstings. No, ha sigut tot casualitats. Vaig anar un cop justament amb el programa també del Clapés, amb una secció que feien, que buscaven més per omplir que no pas per buscar talents, que buscaven gent per a l'Espín, que és un que
sí,
el Joan Espín fotia una secció que es deia Usted que sabe hacer, que anava, pues, un dia anava una cantar fent de Michael Jackson, l'altre d'allò, jo vaig anar allà, vaig fer quatre veus, em va agradar i li vaig dir, hosti, això sí, a mi m'agrada això, i com ho puc fer per seguir-ho practicant? Diu, amb ràdios locals i agafar rodatge. I així va ser, vaig començar a ràdios locals, al cap d'un temps vaig començar amb la ràdio, llavors va venir la tele, i entremig de tot això, de tant en tant, com avui estic aquí a Sant Vicenç, vaig fent actuacions, que és una cosa més com complement, més que no pas com a base de que sigui el que em dedico jo.
Yeah. I tu què consideres, que fas imitacions o fas paròdies?
Yeah. Intento fer imitacions, la imitació normalment jo com a mínim, si cadascú té una mica el seu deu, jo per mi la imitació és intentar clavar al màxim la veu, i en el cas de que sigui rotllo avui, que és espectacle, doncs intentar agafar alguns tics dels gestos, manera de caminar, manera de gesticular, manera tics, alguna cosa que puguis intentar fer per agafar la fesonomia d'aquella persona o l'expressió facial. O sigui, la imitació per mi és això, i doncs la paròdia és quan, que en algunes ocasions sí que, si veus que no et surt o que ho demana molt exagerat, doncs pots optar per la paròdia, que ja és anar a exagerar i quasi que et crees més un personatge propi que no pas la imitació de qui realment en teoria estàs fent. Això, per exemple, el Ferran Adrià, que feia el Cesc Casanovas al Polònia, era tan passat de voltes que allò ja era una paròdia, perquè és que ja era, bueno, un personatge que havia agafat tantes coses que li havia anat afegint el Cesc a l'actor, que ja havia creat pràcticament un personatge paral·lel, que era, bueno, això era una paròdia del real.
Sí, bueno, és com això, el cas del Pujol, per exemple, que ho feia el Bruno Oro, no? I ara que fan, i són maneres de plantejar el mateix personatge, però de
exacte.
En el programa de ràdio ho porteu molt, molt ionitzat, cada personatge, o deixes de portar per la improvisació?
Depèn del dia. Hi ha dies que sí que ens cenyim bastant, sobretot la primera hora, que és més la part d'humor, de gags, d'entreteniment i d'actualitat. Aquella primera hora sí que va molt guionada, i en general intentem seguir el guió, però de vegades el Clapés li dona que no li fa gràcia allò, o que se li gota alguna altra cosa, et fa algun gest, i llavors ja vol dir que el que estava allà al paper tinga-ho en segon pla, perquè vol que el segueixis amb ell. Llavors pot ser que això, que ens carreguem el guió i saltem por los cerros, ens anem por los cerros de Úbeda, o simplement, si per exemple hi ha un gag fet de, no sé, de que s'inaugura l'AVE a Castelló, que el Rajoy se li ha parat el tren, i jo faig, pues, el Juan Miguel, que és el perruquer aquell fric de Castelló, pues igual l'agafaré i en un moment donat colaré, encara que no estigui al guió, una pinzellada del Juan Miguel, i si li fa gràcia ho estirarem, i si no li fa gràcia em pararà com un urbano amb la mà i deixaré de fer-lo.
O sigui que el Clapés dirigeix molt, sí, per tant, el programa.
Sí, és un mestre d'orquestra. I llavors ja a la resta de programa, que ja hi ha més seccions i entrevistes i allò, moltes vegades allà sí que ja és molt barra lliure, sobretot els divendres, que és quan fem més show, que ja anem fotent, doncs a veure qui la diu més grossa, i si se'ns acuta algú enginyós o com pretén ser-ho, doncs ho anem colant.
Per tant, hi ha moments que gairebé a l'hora de fer l'imitació t'has de posar per fer aquestes improvisacions, t'has de posar en el cap gairebé del personatge, no?
Sí,
entendre'l molt bé, o de la persona que imites, no?
O com a mínim has d'estar amb una orella al directe per anar seguint per on va, i per l'altra anar rumiant, hòstia, aquí puc col·locar aquest, aquí puc col·locar l'altre, aquí d'allò. I llavors, clar, tenim més o menys clar el que diràs, i llavors disparar. Perquè si l'enganxes que tu estàs que no ho tens clar i ho veu que no ho tens molt clar, o el que dispares no li entra bé o no fa gràcia o el que sigui, doncs et pot sortir el tret per la culata, no? Sí. Has de disparar una mica, tiro fix.
Quant temps necessites per poder disparar bé a l'hora de preparar-te un personatge?
Preparar una imitació depèn. N'hi ha que tu mires allò al migdia o telenotícies i veus que és un personatge que té una veu supercaracterística, molt ronca o el que sigui, i encara que sigui un aproximat, doncs si corre molta pressa el fas. I n'hi ha alguns que... El Puigdemont, per exemple, al principi em va costar i vaig anar enviant diverses proves i al final doncs ja el vaig lograr, però n'hi ha que és això, que a vegades porti inclús mesos de feina perquè no li acabes de trobar el
que... I ha renunciat algun personatge? Sí. Perquè no et sortia?
Sí, a Matías Prats, per exemple, me l'han demanat inclús a vegades... Moltes vegades faig com a part de totes les feines aquestes, faig de vegades maquetes de publicitat. Yeah. D'empreses que jo que sé que volen fitxar, per exemple, Georgie Dan per anunciar hamburgueses, per dir alguna cosa, i demanen doncs que un imitador faci la veu del personatge perquè ells fan uns dibuixos animats o unes animacions o el que sigui, la recreació del que seria l'anunci, li presenten al client i el client tria si ho vol o no. I vas, m'han demanat Matías Prats i dic, és que ni una paròdia, és que no em surt bé, no. Yeah. I llavors doncs, aquest, per exemple, no me n'he sortit mai.
I a l'hora de crear un personatge que no és una, o sigui, un personatge que no és una imitació, sí, sinó que és una creació prova, un personatge ben bé de ficció, busques referents en persones reals?
Sí, normalment sí. El Vicenç Martí, per exemple, que és un que faig, que és un soci del Barça, sí, embogit, amb un punt delirant i boig, aquest va sorgir inventat i aquest sí que no té referent. Bueno, està inspirat amb el típic soci patidor, que no farem res aquest any, bueno, aquest esperit derrotista i alhora aixecatero, perquè si el Barça no li va bé, però en un partit de cop el jugador que l'estava xiulant o l'estava escridassant, aquest el Vicenç Martí, de cop el jugador marca, llavors és el millor jugador del món i passen 5 minuts de criticar-lo a posar-lo en un pedestal, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que en el cas del Vicenç no, però molts altres sí que intento inspirar-me en algú real i em va molt bé perquè és una base, i a partir d'aquí llavors sí que clar que me'l vaig fent meu i es va separant de l'original, però en diversos casos. Uh-huh. Per exemple, el que vaig fer s'enginyés el Santa Susana està inspirat en un real. Uh-huh. Bueno, en diversos casos.
Yeah, yeah, yeah. Tens comptabilitzat el número de personatges que has arribat a imitar?
No, i això que estic enmig muntant la pàgina web i ja sí que ja n'hi ha uns quants que els tinc ubicats i em sembla que són 70 i pico o 80 o no ho sé, però allò de dir tot l'inventari no. I moltes vegades em passa que tinc diverses llistes, a mi m'ho apunto amb un boli, hòstia, però ara faig el Mago Pop, m'ho apunto i els no ho passo a la llista bona, amb la qual n'hi ha que es perden pel camí, llavors
no saps quines.
I alguns és allò que dic, hòstia, però si aquest el feia i no tinc aquí apuntat, llavors l'apunto, i em falta fer com una mica de calaix de sastre, ordenar i mirar realment. I també hi ha una cosa, que n'hi ha que es caduquen. Vull dir, ara per exemple Eduardo Zaplana, que l'havia fet, doncs ara la gent és que ja no sap ni... Yeah. Amb la qual aquest el contem com a imitació o el desem? Els morts, què fem amb els morts?
Es compta,
per exemple, de l'Issi, que el faig.
Clar,
és com un...
ara està
sí, exacte. Però clar, llavors el número exacte tampoc no tinc obsessió. Hi ha gent que sí que té molta obsessió de hago 700 personatges, i jo pues, hago los que puedo. I espero que sortin bé.
I en tens algun que hagis fet carinyo especial?
Home, vaig una mica, depèn de l'època o depèn del moment, però per exemple el Herman, que és molt d'aquí Sabadell, sí que és un personatge que és pura energia, i com que també el conec amb ell i d'allò, m'agrada fer-lo i disfruto quan estic bé de la veu i quan estic bé, però m'agrada, perquè és ara superar el real és molt difícil, eh?
Ja, ja. Sí, perquè en algunes situacions que de vegades sembla que el personatge real acaba superant el de ficció. I quan et trobes això, com el Germán, per exemple, que te'l trobes en persona, a la persona que imites, com acostumen a reaccionar normalment?
Generalment bé. Generalment s'ho prenen bé i ho encaixen bé. Hi ha casos també peculiars, com per exemple el Gonzalo Bernardos al principi em deia, home, és que jo no parlo tan malament el català, és que la meva dona quan ha sentit la imitació m'ha dit, veus, és que ja t'ho deia jo, que fas tant el burro pels mitjans, que goita, si és que fas el ridícul, no sé què, i clar, es va generar com una situació rara i al principi ho portava malament. I amb el temps va fer com la volta, i ara em diu, hòstia, és que hi ha dies que t'escolto per la ràdio i el que dius tu és el que diria jo, i a vegades ho penso, dius que realment sembla que estigui allà fent el discurs, amb el qual en general bé. I per exemple el cas més d'allò, que és l'Iniesta, Jo crec que si ell pogués triar, triaria no tenir imitació. Ho tolera, però no li entusiasma. O sigui, vam tenir una trobada, va ser bastant freda, va durar res, 40 segons, i ens van forçar a Barça TV a trobar-nos i deia, no, si, pregunteu-li amb ell, però si no, jo no sóc jo de forçar les coses. I va dir, bueno, pues nada, aprovecha el moment, tal, si una cosa bastant allò que veies que no li anava.
Home, ja no és molt marxós tampoc, exacte, no? Però vull dir que...
Però bueno, jo ho entenc, sí, i ho respecto, sí. I cadascú, això sí que...
I a l'hora de crear algun personatge, busques elements de crítica amb la societat o per la societat?
Home, sempre s'intenta... Home, clar, sempre és més fàcil enfotre-te d'algú que té poder, que és dèspota, que la gent ja li té com una mica de tírria, o que realment s'ho ha guanyat. Hi ha gent que realment dius, no, és que amb el que estan fent s'ho han guanyat. Sempre és més fàcil i més agraït de cara a la gent que no pas enfotre-te d'un pobre que pobre home, doncs, o pobra dona, doncs, prou feina té a anar fent, no? Amb la qual cosa és un factor afegit a fer, doncs, el polític de turno que la gent, doncs, no d'allò, o jo què sé, o el Millet i el Montull. Pues el Montull que jo el faig, doncs, clar, t'hi pots abonar, perquè, clar, és un jeta, aquest home. Vull dir, i hem declarat i hem confessat que hem robat molta pasta, amb la qual cosa dius, bueno, doncs, un senyor que té la cara dura de fer-ho, explicar-ho i d'allò, i encara va dient que no ha matat Kennedy, i que ha exagerat, que exagerada que és la gent, doncs m'hi puc abonar i escolta'm, i Àngels Castilla.
Malgrat que siguin clau d'humor, heu tingut accidents per això.
Bueno,
sí, bueno, sí, no, avui sí. Justament avui hi ha hagut de declarar, sí, algú Igues, no? Per això, sí, que hi ha algú que no s'ho pren.
No, no, esclar, ara estem en un moment molt delicat, perquè tota cosa que diguis pot ser utilitzada en contra teva, i com que les tecnologies tenen coses bones i dolentes, les tecnologies tenen el gran inconvenient que tot queda gravat. Sigui en un teatre, sigui
en una ràdio,
i se'n pot fer difusió, i es pot fer
arribar,
exacte, i és molt perillós. I amb el Buigas va passar això, va fer un comentari del tema del vaixell de la policia que estava aquí al port, que hi havia una plaga de rates, i va fer un comentari molt indirecte i d'un personatge de ficció que coses pitjors s'han dit, i com que va interessar utilitzar-ho, doncs l'han portat a, com a mínim, a diligències prèvies, i faltarà veure si això s'arxiva o va endavant.
I això us ha coaccionat una mica?
Home, fa plantejar moltes coses, sí. Fa plantejar moltes coses, dir, bueno, en quin any estem? Perquè és que potser fins i tot la Trinca en l'època de la censura se'n sortia més sortejant la censura que no pas el que està passant ara, no? I clar, i abans de dir segons què, t'hi penses tres vegades, perquè dius, bueno, ojo el que diré, i agafa i tornar a exprimir el cap com anys enrere es feia de afinar les metàfores i no dir les coses directament i afinar metàfores, yeah, pel que et puguis trobar.
Bé, per concloure aquesta entrevista, ara ve la pastilleta del consell que ens pots donar als nois i noies de talles de teatre, de les entitats, de la ciutat. Si n'hi ha algun que es volgués dedicar a ser imitador, què li diries?
Bueno, primer de tot, hi ha un llibre estupendo que es diu Manual Prohibit de l'Imitador, que suposo que encara deu quedar algun exemplar per les llibreries, que allà s'explica tot, bueno, vam fer amb el Toni Mata i els dibuixos del... Ara no me'n recordaré el nom i quedaré fatal, del dibuixant, el il·lustrador. Dani... No me'n recordo, hosti, Dani...
Bueno, que comprin el llibre.
Que comprin el llibre, i qualsevol dubte, doncs, escolta'm, estem a disposar per fer cursets, per fer el que sigui, i sobretot és pràctica. Molta pràctica, molta paciència i avaluació. Anar-se escoltant i anar practicant i anar preguntant amb algun amic o amiga, escolta, aquest, creus que s'hi sembla o no s'hi sembla? Yeah. I si te l'endivinen sense dir qui és, ja és molt.
Això és interessant, no? Posar-los a prova.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Oriol.
Dani Sanz, es diu l'il·lustrador. Dani Sanz, m'ha vingut.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Deixem que puguis acabar de preparar, perquè ara tens l'actuació aquí al Teatre Sant Vicenç, i ha estat un plaer poder parlar amb tu i aquesta estona, i molta merda, i bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
L'Adrià García ens porta les reaccions que hi han hagut aquest cap de setmana passat a la reestrena de La Bella i la Bèstia al Teatre Municipal de la Faràndula. Escoltem-ho.
És un procés que sol ser llarg. cal ser dolç i molt tendre. Però si tots hi posem molt d'esforç i la bèstia està portant-se bé, ella veurà que dins hi té un bon cor, com quan ell era petit, seríem humans.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure l'estrena de La Bella i la Bèstia de la Joventut de la Faràndula, una obra que ja es va representar l'any passat i que aquest any s'ha reposat. Veiem què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! Doncs ara estem a la mitja part. Què us està semblant l'obra de teatre?
Bé, molt xula, m'ha agradat molt.
T'estan agradant els musicals? T'agrada el musical?
Sí.
És el primer cop que la vens a veure?
Sí, sí. I surten dos nenes de la meva classe.
Ara, de què fan?
D'espelmes.
D'espelmes. I quin és el vostre personatge preferit?
Les espelmes.
Les espelmes. Tu també les espelmes? Okay.
No, el monstre.
El monstre, la bèstia.
Sí.
Què els diríeu als nens perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que és molt xula i surten molts personatges.
Pues que, per si m'ha agradat molt, que ells també, sembla que també els hagi agradat molt.
Va, d'acord, moltes gràcies.
De res.
Què us ha semblat l'obra?
De moment molt bé, molt dinàmica, molt divertida, molt les veus perfectes i tothom, no? La veritat que realment, certament ens ha sorprès, en positiu.
Sí, sí, a mi igual, la decoració m'ha sorprès molt, la il·luminació, tot, de veritat, de moment m'està agradant molt.
I com heu vist la posada en escena dels actors?
La veritat que molt bé, jo no m'esperava, o sigui, crec que realment és com que ho senten i realment trobo que ho fan molt bé.
Sí, el mateix, la veritat que ja et dic que sorprenen, per ser gent que semblen que siguin aficionats, per mi en principi els veig superprofessionals a tots.
Per tant, els diríeu a la gent que vinguin a veure aquesta obra? Què els diríeu?
I tant, que sí, sí, 100% recomanable. Super, superbé.
Va, d'acord, moltes gràcies. Què t'està semblant l'obra?
Bé, guai, sí. Ja la vaig veure la temporada passada i em va agradar i l'he tornat a veure.
Ah, creus que hi ha hagut canvis o com has vist?
Bueno, jo l'he vist bastant igual, l'únic que més espalmetes, han sortit més espalmetes.
Què és el que més destacaries d'aquesta obra?
Les cançons.
Sí, t'agraden les cançons que hi ha?
Sí, bueno, algunes no, però les altres, d'altres sí.
Per tant, els diries a la gent que vinguin a veure aquesta obra?
Sí.
Què els diries?
Pues que és molt xula i que, o sigui, que és igual que la pel·li.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs veiem que en el públic els estan cantant. Anem a veure com acaba l'obra. Fins ara. Què us ha semblat l'obra?
A mi m'ha semblat fantàstica. Canten un molt bon les veus, tenen aquests nois, i m'ha semblat molt bé, molt maca.
Creus que és adequat per tots els públics, tant per la gent gran com per gent petita?
Jo crec que sí. Quan han començat a sortir els nens petits he pensat, ui, on te'ns hem posat? Però llavors els altres, vull dir, sí, jo crec, penso que sigui adequat per a tothom.
Què et diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Home, doncs que és una obra que val molt la pena, i si puc parlar de la part monetària et costa molt més barat que anar tant amb obres de teatre amb molta parafernàlia i que amb menys qualitat.
Exacte, a Barcelona hi ha molts altres teatres però que no són el mateix.
Exactament.
Hem de fer ciutat.
Sí senyor.
Moltes gràcies. Què us ha semblat l'obra?
Molt bé, ens ha agradat molt.
És el primer cop que la veniu a veure?
Sí.
Quina és la part que més us ha agradat?
No sé. Ballaven les espelmetes, oi?
Com ballaven les espelmes. I quin era el vostre personatge preferit?
La Bella petita.
Les espelmes.
Les espelmes. Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Que és molt divertida, que és molt entretinguda i que val la pena.
Tant per als adults com per als nens,
sí,
no?
Sí, tant per als adults com als nens.
Que disfrutaran molt i s'ho passaran molt bé.
Que passaran una bona estona.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Què t'ha semblat l'obra?
Ens ha agradat moltíssim. Ja vam venir l'any passat i, bueno, hem repetit.
Heu vist canvis amb l'obra de l'any passat?
Alguna cosa, però ara no et sabria dir quina.
Què és el que més destacaries d'aquesta obra? Quina és la part que també t'ha agradat?
bueno, és que tot.
No els balls.
Sí, els balls són espectaculars i la lletra de les cançons també són molt xules.
Què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Bueno, que totes les obres de la faràndula s'han de veure.
Bueno, de la faràndula i de tot arreu, no?
Bueno, sí, sí, perdona. De tot arreu, de tot arreu.
De la ciutat, que hem de fer ciutat.
Exacte, és una ciutat que val la pena veure el teatre.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Ara estic amb el Carles, que és un dels tècnics. Aquesta obra, què és el més complicat amb el tema de tècnics?
Tema tècnic, bé, he coordinat tot un equip de gent, des de regidoria, gent de maquinària que puja i baixa barres, llums, efectes, ja ho he vist fer, efectes especials. És una mica tenir-ho tot controlat i tothom conscient del que ha de fer perquè surti tot com ha de sortir, com avui.
Feu molts assajos?
Sí, Déu-n'hi-do. Ells passen quasi un mes i mig allà a l'Estruc assajant i llavors aquí tècnicament estem una setmana també.
Sí, sí. I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, és una obra, és un espectacle, és un bon espectacle. Llum i color per tot arreu, uns bons temes. Bueno, jo la recomano molt.
Val, d'acord, moltes gràcies. Ara estic amb el Montse, que fa de tovalló i també de gent del poble. Què és per tu fer aquest personatge?
Bé, la veritat és que com que no és un personatge creat, senzillament ballem, doncs mira, és disfrutar molt del ball, de l'estona que estem dalt de l'escenari, disfrutant una passada.
Ja se us nota, ja, com us ho passeu bé, no?
Disfrutem molt tots, disfrutem una passada.
Assageu molt?
La primera vegada, la primera tongada vam assajar molt, aquesta la veritat és que hem fet tres assajos i prou i l'assaig general, quasi bé.
Sí, n'heu fet canvis, no?, amb l'any passat.
Hi ha hagut pocs canvis, però hi ha hagut alguns canvis de personatges, perquè hi havia gent que s'havia donat de baixa o que tenia alguns altres compromisos i aleshores hem hagut d'afegir gent nova.
Que els canvis aquests que feu de personatge d'estovalles a gent del poble, com els gestioneu?
Doncs mira, els gestionem molt, corrent molt, molt ràpid. Baixem a baix perquè tenim els camerinos a baix nosaltres, ens canviem molt ràpid i ja tenim quasi bé el temps comptat per tornar a pujar i tornar a sortir a l'escenari. Hem de tenir-ho molt clar, la veritat és que sí.
I què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Mireu, no us ho podeu perdre perquè és realment una obra excepcional, plena de llum, plena de color, plena de ball, de música, de gent que canta molt bé i de gent que ens ho passem molt bé a l'escenari i em sembla que ho transmetem als altres i això val la pena.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
A vosaltres, adéu.
Ara estic amb l'Àngel, que fa el personatge de la Tasseta. Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
M'ha agradat molt perquè ha sigut molt divertit fer de personatge principal i parlar i això.
Què és el més complicat que ha sigut per tu?
Memoritzar els balls i tot, memoritzar-ho tot.
Heu assajat molt?
Bastant, bastant.
Ets el segon cop que hi surts o l'any passat també va sortir?
Sí.
I heu fet algun canvi del paper o heu fet...
No. Bueno, sí, el tic-tac s'ha canviat.
I què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs diria que és molt xula i molt impressionant, sobretot al final.
Va, d'acord, moltes gràcies.
De res.
I ara estic amb la Ivet, que és una de les espalmetes. Què ha sigut per tu fer aquest personatge?
Doncs ha estat molt bé, ha sigut com una experiència molt diferent, perquè jo... O sigui, quan faig altres obres, no les faig en el sentit com tan infantils, per dir-ho d'una manera. Aquesta és com molt, purpurina, i també és molt maco fer aquest paper de fer emocionar i tal. I és com un paper que tens que somriure molt i tota la gent pensa, oi, que maques aquestes, o sigui, que mones. I també està molt bé. És com el típic personatge, és el paper maco.
I l'any passat també va sortir?
Sí, l'any passat també ho vaig fer.
Ha fet algun canvi del personatge o l'heu mantingut?
De les palmetes hem canviat perquè, o sigui, com que el director vol les palmetes molt petites perquè llavors així són com més mones i tal, i llavors han fet un canvi, han tornat a fer un càsting perquè n'hi havien les més grans que ja havien crescut ja fa 1,40 m i tal, i llavors ja no ho han pogut tornar a fer. Hi ha moltes palmetes que han canviat i algun ballarí perquè no ho han pogut tornar a fer aquest any.
I heu assajat molt?
Déu-n'hi-do, no ho sembla tenir que assajar tant amb una obra, té que assajar molt, realment. Perquè surti bé, sé que s'ha deixat molt.
I què ha sigut el més complicat per tu d'aquest personatge?
El més complicat? No sé, al principi de tot, a l'hora de sortir, són com molts nervis. El primer moment, quan comences, ja va contínuament i ja està, però el primer moment és com, no sé, el cor va molt ràpid i tal, estàs molt nerviós. Després, com a tot, ja pescama, però al principi és molt dur, no sé.
I què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure l'obra?
doncs que està, realment està molt bé si, si tenen nanos petits. És, està molt bé per tercer d'anys, les nenes que els agrada tal, i, es, i la veritat, per si que és infantil, jo la trobo que està molt bé.
Ah, d'acord, moltes gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio.
Avui viatgem de Sabadell a Broadway amb tots vosaltres per parlar de cançons d'amor cantades per parelles. L'amor i l'odi són força necessaris en qualsevol drama, i també en la comèdia, per desencadenar situacions i accions que facin avançar les trames. En concret, en els musicals sempre hi haurà alguna relació amorosa que es gesta mica en mica per acabar formalitzant-se al final. Hi ha una pila de musicals amb cançons cantades per parelles enamorades que es confessen el seu amor o que insinuen els seus sentiments. A West Side Story, amb música de Leonard Bernstein i lletres de Stephen Sondheim, Tony i Maria es troben en secret i canten aquesta cançó.
Every thought I'll ever know, everywhere I go, you'll be
all the world,
you and me.
It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say.
Today, all day, I had the feeling a miracle would happen. I know now I was right.
For here you are, and what was just a word is a start to life.
Into space. Today the world was just an address, a place for me to live in, no better than all right. But here you are, and what was just a word is a star.
Segur que recordareu la cançó que ve a continuació del musical Gris. Després d'un estiu d'allò més romàntic, Sandy, una noia educada de bona família, i Danny, un noi roquer descarat, es troben a l'institut i expliquen als seus companys la relació tan idíl·lica que han tingut durant les vacances. Però els dos joves són molt diferents i no està clar que s'hagin d'entendre. És un musical de Jim Jacobs i de Warren Casey de 1972 i la pel·lícula és del 78 amb Olivia Newton-John i un xulesc i fantàstic John Travolta al capdavant dels dos papers protagonistes. Summer Nights.
Summer lovin' had me a blast.
Summer lovin' happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Me. She got a cramp.
Here and by me,
got my
Rent, musical de Jonathan Larson basat en la Bohème de Puccini sobre un grup de joves artistes novaiorquesos que viuen en la pobresa, també hi ha una parella d'enamorats. Roger, que encara està afectat per la mort de la seva antiga parella April, coneix a la Mimi, que entra a casa seva per demanar-li que li encengui l'espelma. El noi se sent atret, però vol evitar enamorar-se perquè encara està afectat, i la noia demana a crits que algú la cuidi i que la respecti, ja que està malalta.
What do you forget?
Got a light.
I know you, you're shivering.
It's nothing, they turned off my heat. And I'm just a little weak on my feet. Would you light my candle? What are you staring at?
Nothing, your hair in the moonlight. You look familiar. Can you make it?
Just haven't eaten much today. At least the room stopped spinning. Anyway, what?
Nothing. Your smile reminded me.
I always remind people of who is she?
She died. Her name was April.
It's out again. Sorry about your friends. Would you like my candle?
Well,
yeah.
Ow! Oh, the wax.
It's dripping. I like it between my
fingers. I figured. Oh, well. Good night. It blew out again.
No, I think that I dropped my stash.
I know I've seen you out and about when I used to go out. Your candle's out.
A million, I had it when I walked in the door. It was pure. Is it on the floor?
The floor?
They say that I have the best ass below 14th Street. Is it true?
What?
You're staring again.
Oh, no. I mean, you do have a nice... I mean, you look familiar.
Like your dead girlfriend.
Only when you smile, but I'm sure I've seen you somewhere else.
Do you go to the Cat Scratch Club? That's where I work, I dance.
Yes, they used to tie you up.
It's a living.
I didn't recognize you without the handcuffs.
We could light the candle.
En clau Disney, ràpidament ens ve al cap aquella cançó damunt de la catifa voladora on un Aladín convertit en un príncep ben plantat pel geni de la llàntia i la princesa Jasmine observen el paisatge nocturn i somien un món nou on puguin ser feliços, on ningú els digui el que han de ser o el que han de fer i on puguin enamorar-se sense haver de pensar en els obstacles.
I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world. New fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you.
Now I'm in a whole new world with you.
Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world.
Don't you dare close your eyes.
A hundred thousand.
Hold your breath, it gets better.
like a shooting star. I've come so far, I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise,
with new horizons.
Every moment red letter,
I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you.
Ara tornem a Catalunya, pensem en clau catalana i escoltem una cançó que està a l'imaginari de qualsevol aficionat al teatre i al gènere musical. Albert Guinovart posa tot el seu talent musical, conjuntament amb les lletres i el text de Xavier Bru de Sala, en un espectacle de Degoll de Gom que va portar als escenaris l'any 1987. El 2004 i el 2014, Mar i Cel ha tornat, i ha tornat amb èxit al Teatre Victòria de Barcelona. Basat en una obra de teatre en vers d'Àngel Guimerà, explica la història de l'expulsió dels moriscos del regne de Castella i Aragó. Alguns d'ells ara han acabat com a pirates, com Said. Ironies del destí, els pirates han interceptat un vaixell de cristians i l'han atacat. Said s'enamora d'una de les seves presoneres, Blanca, i ella sent pena per la seva situació i el seu passat, i també se sent atreta. Això no agradarà ni al conjunt dels pirates ni als cristians, que acabaran amb la vida dels dos protagonistes que pretenen escapar junts. Per què he plorat?
Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre he pensat, sempre m'han dit, el món és una meravella. Jo que les nits de somni ardent, amb blancs llençols i en parets blanques, veia passar feliç la gent amb la mirada clara i franca.
Sempre mirant ací el més fort.
Jo sempre he vist florir la sort.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo al meu voltant he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant.
Tota la vida he estat jugant.
Sempre m'hi he anat jugant la vida.
No m'han fet mai cap ferida.
Per què ha plorat, per què ha plorat, com mai no havia vist plorar.
Què m'ha passat? Passat. Per què he plorat? Per què he plorat? Per qui no havia de plorar? Per què he plorat?
Per què he plorat?
Per qui mai no havia. Desperto al fons d'un pou. Veig que en el món la gent somia. I en la foscor tot es remou. Com si no hi fos la llum del dia. Per ells la guerra és l'important. I tot és lluita i embestida d'homes ferotes i inhumans que no s'estimen ni la vida.
Però en aquest món cruel i sort,
però enmig de l'odi i de l'horror,
hi ha qui no vol arrossegar-se.
Hi ha qui no es creu aquesta farsa.
Hi ha algú que porta un món tan
nou. Veig una llum al fons del teu.
Que em fa tornar a començar a viure.
Hi ha algú que lluita per ser lliure.
Per qui ha plorat, per qui ha plorat, com mai no havia vist plorar.
Què m'ha passat? Què m'ha passat?
Teatre de Franc.
I a la recta final del programa, com sempre, parlem del teatre que hi ha a Barcelona, a la cartellera de Barcelona, i l'Elvira és la nostra infiltrada que setmana rere setmana ens va explicant les obres que va veient,
que vaig veient
com a espectadora, molt atenta i molt amb ganes d'explicar-nos doncs, el que has vist.
Sí.
I què ens portes aquesta setmana?
Avui us porto una proposta del Teatre Lliure de Montjuïc que es diu Si mireu el vent d'on ve, de Neil Lyson. És una posada d'escena dirigida pel basc Fernando Bornués, que moltes vegades ha treballat també amb el Teatre Lliure. A l'entrar a la sala ja trobem els actors a l'escenari i ja abans de començar l'espectador ja pot intuir cada personatge més o menys com és. Ens trobem en una finca rural on la principal activitat és el cultiu de pomes. Una gran i preciosa escenografia, grandíssima, tot l'escenari obert. No gens ostentosa, però molt efectiva. Veiem, com deia, tota la grandiositat de l'escenari emmarcada en quatre parets i només una petita sortida que d'alguna manera diuen que encara que visquin a fora aquesta gent que estiguin al camp d'alguna manera també estan enclaustrats en algun lloc, perquè estan a dintre casa seva i no surten d'allà, no surten del seu terreny. Hi ha arbres molt pelats, branques nues i pomes, moltes pomes que van apareixent en el transcurs de l'obra. En el col·loqui que vaig assistir al final de l'espectacle, la seva autora, que és anglesa, amb un perfecte castellà, ens va dir que a Anglaterra hi ha molts llocs que es cultiven aquesta fruita i que en tot el país podem trobar més de 2.500 diferents varietats de pomes.
A Paladell, equip de Doctor Away.
Eh?
Sí. No, dic que els anglesos tenen la dita aquesta d'Apple a day keep the doctor away, que vol dir una poma al dia manté el metge allunyat.
Exacte, doncs això.
I que per això són uns grans...
Que n'hi ha moltíssimes.
Sí.
I cada poma té les seves propietats, també. Ells també ho diferencien, Això que deies de curar. O d'altres que no, que també... Ells consideren que les poden enverenar. És per això que va voler fer aquesta obra, o escriure aquesta obra, perquè és una activitat tan important del seu país. Però, com estava passant en totes les vides rurals, en tots els llocs rurals, cada vegada van desapareixent. Això és més o menys el tema de l'obra. És una finca que doncs, la van deixant i va desapareixent. L'Eva Viladasau, que porta uns cabells llargs i blancs, encarna brillantment el paper d'una mare autoritària i amargada que domina el seu fill, que serà el successor del seu pare. Al mateix temps, rebutja la seva pròpia filla i bessona del noi. I també menysprea a la noia que s'ha enamorat d'ell. En definitiva, té un rebuig directe al sexe femení. A la casa també hi viu el seu germà, el germà de la mare. Un home una mica discapacitat, que Eduard Forello l'interpreta en la perfecció. Un paper que mai havia fet, un registre que no l'havien vist mai i quedes meravellat de com l'interpreta. Molt bé, també els altres tres actors. Lluís Marquès, que fes el noi, Laura López, la germana, i la Clàudia Cos, l'enamorada del noi. Tota l'obra té un vocabulari aspre, amb uns personatges desolats i tristos que ens parlen amb crueltat i que els costa manifestar-se una espurna d'estimació entre ells. Una família conservadora que recentment comença l'obra, que s'ha mort el patriarca i que ha d'encarar la supervivència de la finca i les dificultats i desavinències familiars que són molt fortes, les desavinències que hi ha. El títol de l'obra és tret de la popular cançó Si mireu el vent d'on ve, veureu el pomer com dansa. Realment la família que ens relata aquesta obra està moguda per una dansa estranya d'un vent corromput i decadent on hi ha moltes pomes podrides també. Un espectacle que, al meu parer, penso que pels dos papers principals, l'Eva Viladasau i l'Eduard Farelo, portarà molt públic. Estarà en cartell fins al 18 de març.
Molt bé, i el Teatre Lliure.
I el Teatre Lliure, a la Sala Gran.
Sí.
I aquesta vegada...
La disposició de la sala és l'habitual?
És l'italiana. El que passa que han tret files de davant per fer l'escenari encara més fondo.
Yeah.
A vegades el primer acte hi ha la casa davant, però sempre hi ha aquests arbres amb les pelats. Sense pomes, les pomes les tiren, que es veu la decadència d'aquesta casa.
I
el que deia l'Eva Viladasau, aquesta vegada treu un registre molt diferent del que
normalment ens té acostumats.
Sí, perquè fa una dona, com he dit, molt amargada, i jo vaig trobar que no sobreactua com algunes vegades potser, al meu entendre, el meu entendre ho fa, i no exigirà gens. Penso que val la pena. És una obra que s'assembla una mica amb L'or dels cirerers del Txékhov, saps? La decadència d'una casa i això. Però bé, està força bé.
Molt bé, molt interessant.
Sí, sí.
I què més? Alguna,
bé,
altra...
ara us vull parlar d'una reposició. Una reposició que val la pena, la fan molt pocs dies, però que val la pena que hi aneu. És La maternitat d'Elna. En el teatre que la van fer, jo la vaig veure al Teatre Lliure. És una excel·lent dramatúrgia de Pablo Ley en adaptació de l'obra de l'Assumpta Montellà. És una escriptora, historiadora i investigadora que s'ha aprofundit en el tema dels refugiats republicans. En aquest cas, refugiades. L'obra parla de les refugiades de la nostra Guerra Civil. Explica la història de l'Elisabeth Heidelberg, que va ajudar a les embarassades que es trobaven en els camps de refugiats a tenir els seus fills amb dignitat. És una història que bastant coneguda. Memòria treta de molts silencis i en molts casos dels vençuts que no s'atrevien a explicar les seves històries. Tot això i moltes coses més expliquen aquesta obra d'una manera plena d'emocions, sensacions, poesia i música. Excel·lent interpretació de la Rosa Galindo, actriu i cantant, que dona veu a algunes dones i també a la mateixa Elisabet. D'una manera magistral, dolça, dolorosa i a vegades alegre i feliç. Luc Oliver Sánchez, al piano, l'acompanya la veu d'aquesta actriu, que interpreta en varietat de músiques, franceses, alemanyes, catalanes, amb una sensibilitat, torno a repetir, prodigiosa. Un muntatge que tant la prosa com la música estan marcades d'un gran sentiment i bellesa que traspua el dolor, el sofriment i el menyspreu que havien els refugiats. No aprenem. No aprenem perquè també ara... doncs molts refugiats estan vivint en aquestes situacions tan nefastes. En el món hi ha milers de refugiats que han de marxar del seu país per la guerra i es va repetint la història.
Sí, exacte. I a més, vull dir, aquests, justament els d'Elna, són els que teníem més a prop, els que tenim més a prop, perquè són els nostres avis.
Són els nostres avis. Molta gent d'aquí...
Que van viure directament...
Van viure allà i molts que van néixer a Elna... doncs van tornat aquí a Catalunya o a Espanya i encara doncs tenen el record de l'Elisabet.
Sí, sí, sí.
Aneu-hi, no us en penedireu. La faran només 3 dies.
Només hi ha una actriu? Només hi ha la Rosa Galindo?
Ella i el pianista.
I el pianista.
I ella canta i bueno, també diu la prosa.
Perquè és molt descriptiva l'obra? O sigui, explica molt com es va anar constituint, com l'Elisabet va anar construint tota la...
No massa.
Diguem que és la maternitat aquesta, com va anar...
No, quan comença, més... que comença a representar que ja estarà la maternitat i llavors explica casos i es posa ella a la pell d'alguna dona embarassada que va cap allà a la maternitat i també a vegades fa ella mateixa d'Elisabet. Explica algun cas concret i al final una mica de reflexió sobre la situació actual. És molt punyent, eh?
Està bé.
Sí. El que passa és que també hi ha trossos molt bonics de música molt alegre, perquè, clar, hi havia moments que elles ballaven, disfrutaven i també s'intueix aquesta alegria.
Encara que sigui en una situació així, però també és la vida.
Exacte. La Rosa Galindo és molt bona actriu. És una de les fundadores del Teatre de l'Escola Superior d'Art Dramàtic d'Eòlia, de Barcelona. I ha actuat moltes vegades amb De Goll de Gom. Havia fet Els Pirates amb el Carla Sabater.
Sí, era la Marta, es deia, em sembla, el personatge, el de la parella del Carla Sabater.
Sabater, no? S'enamora del Carla Sabater, exacte. Sí. Ha fet altres obres també, però aquesta era la protagonista, diguéssim. Sí. I és molt curiós, deixa-m'ho dir, perquè l'he trobat quan ho he llegit, que l'he trobat molt curiós, aquesta noia, a part de ser actriu, es dedica, ha fundat un grup que es diu Miranda, que tenen cura d'assistir als cavalls que han tingut un passat desafortunat. Els agafen de muntanya i ella en té cura, els cuida i està per ells.
Ah, sí?
Sí,
al
Berguedà.
Està bé.
I són tres humans, els agafa a muntanya, però llavors a l'hivern, quan allà dalt és molt cru, els baixa cap a Sitges o cap a més a vora mar, que no passin tan fred.
Ah,
ho he trobat molt, molt curiós.
Estan en una associació protectora d'animals, de cavalls en aquest cas.
De cavalls en aquest cas.
Molt bé.
Molt bé. Aneu-hi, perquè encara que siguin 3 dies, val la pena.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Elvira, per totes aquestes... per aquestes dues propostes, i ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix.
Molt bé.
Adéu-siau.
I arribem al final del programa d'avui, el número 67, el primer programa del mes de març. Ens retrobem la setmana vinent. A reveure, teatreros.
Amunt al taló.